amb Sara Casas.
Bon dia. L'endemà de sentir la veu dels empresaris en el debat sobre la massificació, avui ha estat el torn d'algunes de les entitats promotores de la manifestació de diumenge. Mallorca al límit és el lema que durà la pancarta en una mobilització programada ja fa setmanes amb la intenció d'anar sumant suports que de cada vegada hem de dir s'hi afegeixen amb els ànims més encesos. L'Espurna Estat asseguren els convocats la criminalització que s'ha fet de les activistes que van fer pintades en diverses immobiliàries estrangeres a Santa Maria. La indignació ciutadana creix, asseguren el GOP, Terra Ferida, Comissions Obreres i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que preveuen una resposta massiva diumenge, mentre el govern afirma que entén el malestar, però es manté en la seva aposta per contenir i no decréixer en turistes. Moltes valoracions un dia més sobre la cita que està marcant l'actualitat els darrers dies. En uns minuts les podrem escoltar totes. Avui és dijous, 23 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la plantada de les comunitats del PP a la sectorial d'immigració.
La manca de quòrum ha impedit fer la reunió en què s'havia de tractar el procés de regularització extraordinària de migrants, entre altres assumptes. Els governs autonòmics populars rebutgen el que qualifiquen com una política migratòria opaca i irresponsable.
Zapatero romp el seu silenci i nega en una entrevista haver intercedit pel rescat de Plus Ultra.
També ha explicat que les joies eren un regal de cortesia i admet amb la boca petita que tal vegada no les hauria d'haver acceptat. Paraules de l'expresident en una entrevista fa uns minuts a Televisió Espanyola.
L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen d'aquesta contaminació.
A Menorca, l'advocat dels empresaris d'Esborn, de Ciutadella, demana al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En els propers dies s'ha de resoldre el segon recurs de l'Ajuntament de Ciutadella contra les mesures cautelars dictades pel tribunal que obliguen, recordem, a restablir la circulació per la plaça d'Esborn i deixar sense efecte la seva pacificació. Si aquesta decisió es demora i tenint en compte que l'agost és de vacances, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu.
A Eivissa ha retut homenatge a 11 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Les seves restes han estat inhumades al cementeri de Ses Figueretes, en el mateix indret on van ser localitzades durant les excavacions del Pla de Fosses. L'acte també ha servit per inaugurar la capella dedicada a la memòria de les víctimes del franquisme.
I en temps de cultura?
Dolça besada, de gust que s'acaba.
Antònia Font suspèn el concert de dissabte al Movo Fest, on retrà homenatge a Joan Roca.
El festival que enguany s'acomiada després de 10 anys d'història ha modificat la seva programació després de la mort del músic mallorquí.
En els esports, el Mallorca partirà demà a Marbella per jugadors amistosos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells que avui faran doble sessió d'entrenament viatjaran demà a Marbella per continuar amb la pretemporada. Allà hi romandran fins dijous dia 30 i jugaran dos partits dels quatre que disputaran abans de l'estrena lliguera el 15 d'agost. Tots els podreu seguir en directe a IB3 Televisió i a l'Streaming, i dos d'ells també a IB3 Ràdio. I el sisè fitxatge del Mallorca serà Antoni Roca. L'acord entre club i jugadors total, i és qüestió d'hores que es faci oficial la seva incorporació. Roca és un jove extrem dret de 23 anys que arribarà cedit amb opció de compra procedent de l'Espanyol.
Mentre l'onada de calor posa en dificultats una part de la península, especialment al Llevant, on hi ha zones amb avís vermell, a les Balears únicament hi ha avisos de nivell groc a les Pitiuses i una part de Mallorca. Així tot, el termòmetre i la humitat continuen ofegant l'arxipèlag, que ja mira el cap de setmana esperant un canvi. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Continuem una jornada més sota la influència de la massa d'aire càlida que manté les temperatures elevades arreu de l'arxipèlag. Avui hem tornat a registrar valors de nit tropical i fins i tot tòrrida en alguns indrets, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 20 graus a pràcticament totes les illes. En canvi, sí que destacam que en alguns punts de l'interior i també del llevant de l'illa de Mallorca, aquestes han estat lleugerament més baixes que les d'ahir. Aquest cap vespre, les màximes es tornaran a enfilar, amb valors que en el cas de Mallorca quedaran entre els 36 i els 40, mentre que a Menorca es situaran al voltant dels 35 i a les Pitiuses es podrien tornar a enfilar fins als 37 graus. Pel que fa al cel, dominarà el sol amb alguns intervals de núvols prims cap a les Pitiuses i un ambient enterbolit per la pols en suspensió. A la mà, marejol, i pel que fa al vent, aquest bufarà fluix de component sud. I molta atenció a darrera hora del capvespre al sector de les Pitiuses. No es descarta l'arribada de vents forts associats a restes de tempestes que podrien deixar ratxes que puntualment arribarien als 80 i 90 quilòmetres per hora. S'haurà de seguir la situació per veure com realment evoluciona. Pel que fa a demà, el vent continuarà bufant de component sud, de fluix moderat, i afavorirà que la temperatura màxima es registri de cap a punts del nord de cada una de les illes, amb més estones de sol i alguns redols de maror cap a les costes nord de l'illa de Mallorca. En definitiva, continua la calor a l'espera de la baixada del termòmetre en vista al cap de setmana.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El GOP, Terraferida i Comissions Obreres han fet una crida avui a acudir a la manifestació convocada aquest diumenge per Menys Turisme, Més Vida, per denunciar que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística i reclama un canvi profund del model econòmic i territorial. Les entitats esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la que creuen que actua, al seu parer, el govern.
El territori al límit, els barris i els pobles al límit, la mobilitat al límit, i així fins a 10 arguments que el GOP i Terraferida defensen com a motivacions per omplir els carrers de Palma aquest diumenge. Sota el lema Mallorca al límit i amb la catedral de fons, avui han presentat la pancarta de la protesta, recuperant una imatge dels anys 2000 que ja advertia del col·lapse de l'illa. Acusen les administracions de no voler posar límits a l'especulació i a l'arribada de més turistes. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
El sindicat Comissions Obreres també ha fet una crida a participar a la protesta. A la seu de Palma s'hi ha desplegat una pancarta on s'hi pot llegir «Som esclaus del turisme, la classe obrera diu prou». El secretari general, com José Luis García, diu que és necessari deixar enrere el model turístic.
S'ha de canviar el model perquè és un model que només precaritza condicions de feina, que no redistribueix la riquesa, que empitjora les condicions de vida.
I Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, també ha denunciat avui les tarifes que s'aplica al consum d'aigua a Palma. Segons ha explicat el portaveu Pere Joan Femenia, la facturació beneficia grans consumidors com els hotels i penalitza les comunitats de veïnats. Una raó més, diu, per sortir al carrer aquest diumenge.
Més motivats que mai i sobretot amb més raons que mai per manifestar-nos. I avui en dia és una altra raó el fet que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant literalment els ciutadans.
I en un comunicat, Assemblea Sobiranista de Mallorca ha afirmat que s'assuma també a la manifestació per protestar, diuen, contra el colonialisme de Madrid.
El govern assegura que entén el malestar social i respecta la manifestació convocada diumenge, però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre d'altres coses, suposaria, diu, més atur.
El vicepresident Antoni Costa defensa que ja s'han posat en marxa mesures per contenir la pressió turística, com la prohibició de noves llicències de pisos turístics o que s'acabarà limitant l'entrada de cotxes a totes les illes.
Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Bé, aquest govern ha pres les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
Costa també ha carregat contra la candidata socialista a la presidència del govern, Rosario Sánchez, per donar suport a la protesta mentre, diu, va formar part de l'executiu que va autoritzar milers de noves places turístiques i ara secretari d'Estat de Turisme.
Un poquet de coherència i un poquet menys d'hipocresia. Això sí que els hi demanaria, perquè manifestar-se o apoyar manifestacions que el que critiquen és el resultat de les polítiques del Partit Socialista, home, jo crec que, en fi...
I en el marc de tot aquest debat, una immobiliària a Palma desperta avui amb diverses pintades a la façana, amb missatges com culpables fora especuladors. Es tracta d'una acció de l'organització Endavant, que ha fet, segons afirma aquesta organització, com a resposta a la detenció de les activistes investigades per fets similars a Santa Maria.
El col·lectiu assegura que és una acció que respon a aquesta situació injusta i denuncia el que considera una campanya de criminalització. A més, acusa el sector immobiliari de contribuir a l'especulació i a la dificultat d'accés a l'habitatge a Mallorca. A més, asseguren que continuaran duent a terme accions de protesta en defensa del dret a l'habitatge.
I doncs, precisament, són les 2:11. Continuem parlant d'habitatge. I és que avui estem pendents del desallotjament que hi ha previst per demà de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta de Xinxó a Eivissa, tot i el recinte. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar aquest recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat. Ens ho explica Alberto Ferrer.
Fins a 150 persones han arribat a viure en aquest assentament, segons estimacions recents de la policia local de Sant Josep, però avui ja han desaparegut moltes de les tendes de campanya que hi havia fins fa uns dies i ens hem trobat amb alguns residents abandonant el recinte abans de l'inici del desplegament de la Guàrdia Civil amb suport del cos local, que acompanyarà el desallotjament judicial davant la situació de perill i insalubritat que argumentava la promotora. Els veïns porten anys denunciant la inseguretat que pateixen. Juan Carlos es un de ellos.
Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad y yo creo que ha sido un paso muy acertado. La propiedad, por un lado, que la denunció i l'Ajuntament.
La majoria dels residents tenen por i no volen sortir a càmera, però estan esperançats amb l'operatiu de demà. El grup Acintur, amb el valencià Fernando Moragón al capdavant, va demanar el desallotjament l'abril passat, tot i que les obres del que havia de ser un hotel de luxe estan parades des de 2006. Per això, l'Ajuntament li va caducar la llicència fa uns mesos, passa prèvia a iniciar la seva demolició.
D'altra banda, una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en una vintena d'apartaments facilitats pel Consell de Mallorca durant aquest estiu. És una mesura excepcional per pal·liar la manca d'habitatge a les illes i ajudar els treballadors que hi venen a fer feina. Els efectius s'allotjaran a l'edifici de Set Germanetes dels Pobres. A Palma ja han rebut les primeres sol·licituds.
El conseller i diverses associacions de la Guàrdia Civil han signat avui migdia un conveni que permet que un màxim de 42 agents s'allotgin en 21 apartaments dobles al pavelló de Set Germanetes dels Pobres de Ciutat. Ho podran fer fins al 30 de setembre, tot i que l'acord possibilita ampliar l'estada fins a l'octubre. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
Es tracta d'una mesura excepcional perquè no poden permetre que la falta d'allotjament impideixi que Mallorca disposi de reforços de seguretat necessaris durant l'estiu. Perquè hi ha molts agents que davant la dificultat per poder accedir a un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
Galmés ha apuntat que la iniciativa cerca garantir la seguretat dels ciutadans davant la manca de mesures del govern espanyol. El secretari general de l'Associació Professional de Justícia de la Guàrdia Civil a les Balears, Tomás Quesada, ha agraït la col·laboració de les institucions.
Agradecemos, como hemos dicho, el haber atendido nuestra petición. Es un paso adelante, consideramos que es un paso adelante que forma parte de la solución del problema que tenemos en las islas. Ahí es necesaria la colaboración entre instituciones.
Hem de dir que la Policia Nacional intensifica precisament aquests dies la vigilància de les zones de Palma, per on serà la família real. Una part dels membres ja han arribat i així ha arrencat el dispositiu de seguretat especial.
Demà el rei Felip celebra la seva tradicional audiència al Palau de l'Almudaina amb les principals autoritats de les illes. Allà el grup de subsol examina el clavegueram, els túnels i els torrents per garantir que no hi hagi explosius ni indicis de sabotatge. Segons ha explicat el portaveu de la Policia Nacional, Pedro Xucla, aquesta presència policial es veu incrementada gràcies al major nombre d'agents d'enguany.
Reforcen les zones en què estaran les seves majestats els reis d'Espanya, com l'Almudaina, el Palau de Marivent, també hi haurà agents de subsol i de guies canins que estaran fent diferents revisions per la zona. I també, que ha passat, com que s'ha augmentat en 144 policies el nombre total de policies a la plantilla de la prefectura, doncs, per tant, hi haurà més efectius que l'any passat puguen reforçar tots aquests dispositius.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions de l'actualitat quan són les 2:15. La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents. Anomenada Operació Joker, el cos nacional ha detingut 22 persones implicades, de les quals 19 estan en presó provisional.
La intercepció d'un cotxe que conduïa un home de 70 anys amb 44 quilos de cocaïna va donar el sus a l'operació. La investigació va confirmar que l'organització la formaven dues estructures. La primera comprava els estupefaents a Catalunya i els enviava a les Balears en cotxes modificats. La segona rebia la cocaïna i la distribuïa per diferents punts de venda de l'illa. L'operació conjunta entre dispositius de l'equip antidroga de les Balears i Catalunya, juntament amb agents de l'autoritat portuària, ha acabat amb 22 detinguts i el decomís de més de 300 quilos de cocaïna, 20 de xix i 400.000 euros en efectiu. L'organització també disposava de cotxes d'alta gamma i armes de foc. El jutge ha decretat presó provisional comunicada sense fiança per a 19 dels 22 acusats de narcotràfic.
Mentrestant, continua oberta la investigació sobre les causes del greu accident en què ahir varen morir dues joves portugueses a Formentera, Helena Trinidad.
La unitat d'atestats de la Guàrdia Civil sospita que un dels dos vehicles implicats va envair el carril contrari. Recordem que les joves turistes d'una trentena d'anys viatjaven en una motocicleta i varen col·lidir contra un taxi. A conseqüència de l'impacte, totes dues perderen la vida al mateix lloc de l'accident. Una d'elles ja havia mort a l'acte abans d'arribar-hi als serveis d'emergència. L'altra es trobava en aturada cardiorrespiratòria i no varen poder fer res per salvar-la. Els fets tingueren lloc a les 11:30, a l'altura de la zona del Sasequi. Fins passades les 4 de la tarda, aquesta carretera que uneix la Sabina amb ses Illetes va estar tallada.
L'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, APTECIR, ha detectat un augment del 30% en les vendes d'equips portàtils de refrigeració durant les onades de calor, un increment que, segons els instal·ladors, respon a compres compulsives derivades dels problemes de l'habitatge, la majoria llogaters, que cerquen la mínima inversió.
L'associació adverteix que aquesta és una solució poc efectiva, ja que s'ha de deixar la finestra oberta per aconseguir una sortida d'aire reduint la seva efectivitat i augmentant, per tant, la despesa energètica. Carlos Pérez, secretari d'APTECIR.
Sí que és venda impulsiva, com decía el presidente, tengo calor y lo compro, y obviamos el tema de rendimiento, el tema de mantenimientos. Son sistemas herméticos. Si hay una fuga de gases que está mal instalado, por ahí empieza el tema. Si el profesional instala bien, el aire acondicionado funciona bien. Y evidentemente, mientras más invirtamos en un producto, mejores resultados tendremos.
Hi ha famílies que ni tan sols es poden permetre mantenir la seva llar fresca a l'estiu perquè no tenen aire condicionat o bé perquè no poden assumir-ne el cost. Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística apunten que un 28% de les llars de l'arxipèlag no tenen la temperatura adequada a l'estiu. Per pal·liar aquesta situació hi ha ajuts. Les darreres xifres facilitades per Afers Socials apunten que l'any 2024 hi havia més de 18.000 beneficiaris del bo social tèrmic. Carme Moreno.
El director tècnic de la Xarxa per la Inclusió Social, Andreu Grimal, denuncia que les cases de les famílies vulnerables estan més mal aïllades. A més, assegura que hi ha moltes famílies que pateixen pobresa energètica que queden fora de les ajudes. Grimal posa alguns exemples. Persones que viuen de lloguer i no tenen la factura de la llum al seu nom. Tampoc no hi poden accedir les persones que comparteixen pis perquè les condicions dels ajuts no els hi ho permeten.
Es veu que anant posant tots adjectius a la pobresa, pobresa energètica, pobresa infantil, etc. Però al final, quan una família és pobra d'una manera, diguem, d'una transversal, no? I això afecta tots els aspectes de la seva vida. Hem de mirar la pobresa d'una manera transversal i aplicar solucions integrals que arreglin la vida o que solucionin la situació personal i de vulnerabilitat d'aquestes persones i famílies.
La portaveu de la PA, Àngela Pons, diu que el 99% de les persones que tenen la plataforma pateixen pobresa energètica. Pons demana que es faci més difusió de les ajudes i lamenta que en l'increment dels preus del lloguer més persones tenen més dificultats per fer front a altres despeses com mantenir casa seva fresca.
Que s'ha duplicat el fet de que persones que estan fent feina ja les poden dir pobres. No poden pagar llum, no poden pagar lloguer. Tot és un cúmul de que se va augmentant aquesta pobresa, no només energètica, sinó com a persones, a cada dia més pobresa.
El bo social tèrmic és un dels ajuts als quals poden accedir les persones que pateixen pobresa energètica. La bona, cada any la Conselleria d'Afers Socials en fons del Ministeri per la Transició Ecològica. La directora general de Benestar Social, Marina Fiscaletti, lamenta que ara els ajuts es paguen en 2 anys de retard perquè el govern espanyol els transfereix els diners amb retard.
I estem esperant els imports de l'any 2025 i en funció d'això pues, ens agradaria poder ser tots els àgils que podem per poder donar la ajuda en temps i forma, però clar, és algo que no depèn de nosaltres i evidentment pues, si des del Ministeri van en retard, pues, nosaltres ens retrasem també a l'hora d'aconseguir les ajudes.
Els beneficiaris obtenen un descompte en la factura de la llum, a més d'una subvenció que tramita la Conselleria d'Afers Socials. Aquest juliol s'ha pagat més d'1 milió d'euros a més de 8.600 persones. L'import enguany ha oscil·lat entre els 90 i els 223 euros, depenent del grau de vulnerabilitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ho dèiem en titulars, les comunitats autònomes del Partit Popular han plantat avui la ministra Elma Said, que ha hagut de suspendre la sectorial d'immigració que havia de tenir lloc avui a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat el govern espanyol de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà en els serveis públics, com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
Per part de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, un dels representants populars que no ha acudit a la cita, ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat que la mesura s'ha fet d'esquenes a la comunitat.
Basta ya de palabras vacías. El año pasado, la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción. y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
D'altra banda, el Congrés dels Diputats celebra avui el darrer ple extraordinari abans de les vacances d'estiu, un ple que es preveu llarg i que ha aprovat la pròrroga de mesures anticrisi per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran.
Es tornarà a sotmetre a votació el sostre de despesa i la senda de dèficit, proposta que van votar en contra fa una setmana PP, Vox, Junts i UPN. A més, el ple del Congrés decidirà si convalida o deroga el decret llei que desbloqueja la jubilació parcial per al personal laboral en l'administració pública i concedeix un complement d'insularitat a Balears.
També es debat sobre la condonació del deute autonòmic i el govern aquí manté el seu rebuig frontal a la mesura. L'executiu assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per les illes.
Coincident amb la votació de les esmenes de la totalitat presentades contra aquesta iniciativa, el vicepresident del govern, Antoni Costa, ha defensat que Balears no ha de pagar el deute d'altres comunitats. La proposta planteja que l'Estat assumeixi part del deute autonòmic amb un volum global de més de 83.000 euros.
No hi ha cap condonació de deute. Hi ha una assumpció de deute per part de l'Estat i en la mesura que som ciutadans espanyols, assumir més deute de la que li enviem a l'Estat és evident que és un mal negoci. En conseqüència, nosaltres estem convençudament en contra d'aquest projecte de llei.
Primera entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero d'ençà que el 17 de juny passat va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra, ha estat a Televisió Espanyola, i ha negat haver sabut abans de la seva aprovació en el Consell de Ministres el rescat de l'aerolínia. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
Durant l'entrevista, l'expresidenta estatal no ha volgut entrar a valorar l'estratègia de defensa del seu antic amic Julio Martínez, cap visible de l'empresa presumptament beneficiada pel rescat, Anàlisis Relevante, i la persona que el va vincular directament amb la trama.
Sí que ha votat Zapatero quan el periodista li ha demanat si les filles, que segons Martínez cobraven per feines que no feien en l'empresa que gestionen, What the Fab, han estat utilitzades per ell com a testaferros. Aquest ha estat el moment.
¿Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente?
Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación.
Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
Sobre les joies per valor de més de 1,3 milions d'euros trobades en una caixa forta del seu despatx, Zapatero ha reconegut que van ser un regal personal de fa molts anys i no ha parlat de cap país. Vist en perspectiva i després d'aprovar al seu govern un codi de bones pràctiques que prohibia acceptar regals tan abundosos, l'expresident ha reconegut que potser no les hauria d'haver agafades.
Cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
¿Podría haber aceptarlas?
Puede ser.
Zapatero ha agraït al Partit Socialista i al govern espanyol el seu suport i ha promès que es defensarà davant el jutge amb fets. El líder de l'oposició li ha demanat públicament que respecti la presumpció d'innocència després que ahir Alberto Núñez Feijóo l'acusàs de delinquir.
La vicepresidenta i ministra de Treball espanyola, Yolanda Díaz, serà candidata a dirigir l'Organització Internacional del Treball a proposta del govern estatal.
Ho ha anunciat ella mateixa a través d'una carta que ha penjat a les xarxes socials. Si és elegida, es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme de l'ONU. El president Pedro Sánchez n'ha destacat l'experiència, el compromís amb els drets laborals i la capacitat de consens. L'elecció de la nova direcció de l'OIT es farà al novembre i el mandat començarà l'octubre de l'any que ve.
Sobre els focs a la península, encara està actiu l'incendi de Guadalajara, tot i que ha entrat en fase de control. Ha cremat 32.000 hectàrees.
Els veïnats de 5 municipis evacuats ja han pogut tornar ja a les seves cases. Mentrestant,
S'ha sol·licitat l'ajuda de l'UME en l'extinció d'altres focs a Ávila, Lleó i Zamora. A Terol, el foc ja està estabilitzat i a Toledo s'ha aconseguit perimetrar l'incendi, però ha arribat a Madrid i ha obligat a confinar Villa del Prado.
A Barcelona, 8 persones han resultat ferides, 2 de gravetat en una explosió de gas a nit passada a Barcelona, a l'estació de metro de la plaça de Sants.
L'accident es va produir durant les tasques de reparació d'una fuita de gas originada hores abans arran d'unes obres que es feien a l'accés a l'estació. L'explosió va provocar també un incendi. Els ferits són treballadors de les obres.
A la plana econòmica, Ford ha venut el 34% de la propietat de la fàbrica d'Almussafes a València a l'automobilística xinesa Geely.
Ara mateix a la factoria es produeix un únic model, el Ford Kuga, i està previst que gràcies a l'empresa conjunta que han creat les dues companyies se n'arribin a fabricar 5 en els pròxims anys.
Per cert, que el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% fins al mes de setembre. En uns segons, les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. En les darreres anàlisis s'hi han trobat contaminants químics en nivells elevats. El consistori apunta una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen de la contaminació.
L'Ajuntament d'Inca fa el primer pas per construir un centenar de pisos de protecció oficial a la carretera de Llubí.
El pla ha aprovat modificar les normes urbanístiques per desencallar una illa de cases que va quedar a mig fer des dels anys 70. Els blocs els aixecarà una promotora privada, però passaran a la borsa de l'Ibavi, que en gestionarà els lloguers o les adjudicacions públiques.
Tot d'una en parlant, però en aquesta hora feim també una ullada a l'estat del trànsit i per això connectam amb la DGT. Clàudia Zavala, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Bueno, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde Son Moix hasta las piscinas de Son Hugo y a la altura de Génova. En la autopista de András en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Bendiná hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Ellos Mayor sentido aeropuerto tenemos un poco de circulación lenta desde Son Malfería hasta Safarinera. Y en la autopista de Inca, en sentido Palma, tenemos circulación lenta con la incorporación con la vía de cintura. En el resto de carretera la circulación es normal. Es todo por el momento. Buenos días.
Gràcies, Clàudia Zavala, per aquesta informació. Lluís Menéndez és el control tècnic. Feim una pausa i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua provinent de la xarxa de Son Saletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà. A les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori pensa que aquesta contaminació prové d'una bugaderia industrial que aboca aigües residuals des de fa més de 20 anys al torrent de Viniali i també en els seus aqüífers.
L'Ajuntament ha anunciat que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. També exigeix al govern la suspensió immediata dels abocaments fins a determinar quin és l'origen de la contaminació que els veïnats venen denunciant fa 2 dècades. El Batle de Sencelles també reclama comprovar l'estat de les instal·lacions de la bugaderia. Joan Carles Bert n'és el Batle.
no s'entendria que no s'aprenguéssim mesures contundents i radicals a l'hora de poder recuperar aquesta aquífer i d'evitar aquestes contaminacions. En aquest sentit, durant aquesta legislatura en el govern li hem insistit diverses vegades, li hem anat comunicant, li hem demanat informació, però la veritat és que tenim la impressió de que no se l'avança gens. Aquests abocaments s'han vingut denunciant tant en el CEPRONA com a la Fiscalia de Medi Ambient en diferents etapes, en diferents moments. És un tema que l'Ajuntament no ha deixat mai de mans perquè ens preocupa i ens preocupa molt. Aquesta vegada, com que hi ha aquesta afectació en l'aqüífer, evidentment que això ho posen en un coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient, perquè és una qüestió gravíssima.
La Direcció General de Recursos Hídrics ja ha obert un expedient per estudiar la contaminació denunciada.
Hem d'explicar que aquesta incidència no afecta tot el municipi, sinó exclusivament a les persones usuàries de la xarxa d'aprofitament de Son Saletes.
A la resta de la xarxa municipal, l'aigua es pot continuar consumint amb total normalitat. Als punts afectats es prohibeix l'ús de l'aigua de l'aixeta per a beure, cuinar, rentar fruita o verdura i fer gel. Des de l'Ajuntament recorden que els filtres domèstics i les gerres filtrants no eliminen aquestes substàncies, per la qual cosa és imprescindible utilitzar aigua embotellada. L'aigua de la xarxa sí que es pot emprar per dutxar-se, rentar-se les mans o netejar.
Canviant de qüestió, l'Ajuntament d'Inca ha aprovat avui de manera inicial una modificació de les normes urbanístiques per fer possible la construcció d'un centenar de pisos de protecció oficial. L'actuació es farà a una illa de cases que va quedar a mig fer a la carretera de Llubí. Una promotora privada particular serà l'encarregada d'aixecar els blocs de pisos, però una vegada estiguin enllestits passaran a formar part de la borsa de l'IBABI. Per tant, serà el govern qui posarà les condicions i gestionarà els lloguers o les futures adjudicacions.
Aquesta reforma afecta la unitat d'actuació número 13, que està a l'enfilall de la carretera de Llubí, entre els carrers de Mostassà, Eivissa i Formentera. Allà hi ha uns edificis de l'any 75 que tenen 6 pisos d'alçada, tot i que la normativa d'ara només hi permet planta baixa i un pis. El batlle d'Inca, Virgilio Moreno, i el regidor d'Urbanisme, Andreu Caballero, han explicat que amb aquest canvi es permetrà que els edificis nous siguin igual d'alts que els vells. Diuen que l'impacte visual ja està fet d'anys enrere i que d'aquesta manera s'aprofita el sòl urbà que ja tenen sense haver d'aixapar un sol pam de fora vila. És Andreu Caballero.
Aquest mes enduim una que crearà 110 habitatges de protecció social, per dir, en dos mesos, amb facilitat de creació de 310 habitatges. Jo crec que en aquest sentit podem dir que l'Ajuntament d'Inca hi està a fer feina amb el tema de l'habitatge.
A més, la mateixa empresa que farà els pisos tindrà l'obligació d'urbanitzar els carrers del voltant i fer-hi una zona verda amb arbres. L'equip de govern d'Inca insisteix que és una mesura necessària per mirar de donar resposta a la falta d'habitatge que pateix la capital del Reguer, com de fet passa gairebé tot a Mallorca. Tant el PP com Vox, a l'oposició, han donat suport a la modificació del planejament urbanístic.
Els socialistes de Mallorca denuncien que el govern de Marga Proens ha retallat en gairebé un 4% el fons de cooperació local que serveix per finançar els ajuntaments. En els darrers pressupostos autonòmics, la partida d'aquest fons ha passat de 7 milions a 16,4. Els socialistes en reclamen incrementar-lo en un 50%.
El principal partit de l'oposició ha presentat una iniciativa per elevar aquesta partida fins a un mínim de 25 milions d'euros anuals a partir del 2027. La proposta es registrarà com a moció al Consell de Mallorca i com a esmena a la Llei de Capitalitat al Parlament per blindar, diuen, l'autonomia municipal. Els socialistes acusen tant el govern de Marga Proens com el Consell de Llorenç Galmés de falta de suport als ajuntaments. Amanda Fernández és la secretària general de la Formació Mallorca.
Mentre Sánchez i el Partit Socialista augmenta el percentatge destinat a entitats locals, veiem com aquí el Partit Popular de Marga Proens baixa aquesta partida en els nostres ajuntaments.
Els populars, per part seva, acusen els socialistes d'hipocresia per no haver escoltat les peticions dels baldes quan governaven i demanar ara ajudes per als ajuntaments. Núria Riera és la portaveu del PP en el Consell.
Mos pareix una hipocresia que el Partit Socialista ara reclami ajudes pels municipis, un Partit Socialista que mentre va governar l'esquerra se va oblidar d'anar pels pobles, d'escoltar les reivindicacions dels baldes, ni escoltar el que necessitaven els ajuntaments.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:38. Ara ens feim ressò de la protesta veïnal a Palma contra el que consideren traves de l'Ajuntament per utilitzar l'espai públic de la ciutat. Desenes de persones es van concentrar anit passada a la plaça de Cort com a resposta a la suspensió del sopar a la Llesca. El consistori no va permetre muntar-hi taules ni cadires, al·legant saturació de l'espai, però els assistents van sopar igualment asseguts, això sí, a terra per denunciar la turistificació de ciutat.
Els organitzadors qualifiquen la situació de censura a les iniciatives populars i critiquen que el permís demanat el mes de maig es va denegar verbalment només 2 dies abans de l'esdeveniment. Retreuen que no és un cas aïllat a ciutat. És na Júlia, de l'organització.
Nosaltres el que volen reivindicar són els espais que ja no podem ocupar, no? És entendre que aquest model turístic el que està fent és ocupar, gentrificar una part, sobretot que és la part del centre de Palma, no? Que ja no ens sentim nostre i tenim ganes de tornar-nos a sentir nostre.
La convocatòria es va fer aquest mateix dimecres, hora baixa, a les xarxes. Concentració per denunciar les traves a les iniciatives populars per gaudir dels espais públics turistificats.
Sopa un bon bomboli aquí a les nostres places de Palma i reivindicar que les places són de les persones i no de l'Ajuntament.
Estem ocupant la plaça, no?, perquè dimecres a la Llesca avui l'Ajuntament no ens ha donat permís, però hem vingut igualment perquè el carrer serà sempre nostre.
L'Ajuntament de Palma va justificar la negativa dient que enguany ja s'han fet prop de 90 actes a Cort i que està massa saturat.
Avui el batlle Jaime Martínez ha dit que el seu deure és defensar la convivència de tots.
L'entitat que organitzava sabia perfectament de fa temps que no se podia fer a Cort i que se podia fer a altres bandes. Se'ls ha autoritzat absolutament totes les sopars a la fresca que han sol·licitat, com l'any passat, i per tant fer d'un tema puntual com és ahir, l'Ajuntament no entrarà en això.
El Val ha fet aquestes declaracions a la presentació avui de la nova estació de Bicipalma al barri de Sa Teulera. Aquesta actuació es troba a la fase 3 de l'ampliació del servei, que inclou 16 estacions més.
Aquesta nova estació es troba al camí de Gènova 22 i connecta el barri amb el centre. Martínez ha mencionat com l'ampliació del servei de Bicipalma és una gran notícia que connecta la ciutat.
On s'estructura ja d'una altra manera també aquesta necessitat d'estructurar i connectar la ciutat en diferents mitjans de transport.
A més, el batlle també ha volgut destacar que es tracta d'un servei molt emprat, principalment per gent nacional.
Crec que té més de 50.000 usuaris, 50 i algo mil usuaris, i la veritat és que va creixent. I a més, el 99% d'usuaris són nacionals.
Per ara, el consistori ja està en procés de licitació de la quarta fase que preveu la instal·lació de 18 estacions més que connectaran la platja de Palma i el passeig marítim a la resta de la ciutat.
Si ahir era més per Palma, avui és el PSOE el que demana aturar el projecte de Gesa i obrir un procés de diàleg davant les crítiques de veïnats i arquitectes. Els socialistes presentaran una moció al ple d'aquest mes de juliol per exigir al batlle que faci un tèntol, escolti el teixit social i abandoni, diuen, la política de fets consumats.
Els socialistes recorden que entitats patrimonials, veïnals i del món de la cultura han mostrat preocupació per la protecció del patrimoni i la manca d'espais verds del disseny guanyador. La portaveu adjunta del PSOE Palma, Silvana González, insisteix que un concurs d'idees no pot ser una excusa per evitar la participació ciutadana.
El PP ha convertit els concursos d'idees en el centre de la seva acció de govern. Però un concurs d'idees no pot ser l'excusa per renunciar a la participació, al debat públic i governar d'esquena a la ciutadania. Tampoc per hipotecar les decisions que marcaran Palma durant les pròximes dècades. Els projectes no només han de guanyar tècnicament, també han de guanyar en legitimitat social.
Prop de 6.000 persones participaran enguany a la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. Són les previsions que manatja l'organització, cosa que suposaria un increment de prop d'un 20% de caminants en respecte de l'any passat. Enguany, la caminada cau molt prest, com que dia 1 d'agost és dissabte, es sortirà precisament la matinada de dissabte i diumenge de la setmana que ve.
El president del grup Güell, en Francisco Bauzà, ha anunciat una novetat molt important, l'habilitació d'un dels trams del recorregut per a persones amb mobilitat reduïda, una mesura que farà la marxa molt més accessible quan queda just una setmana per una de les grans cites de l'estiu a Mallorca.
El que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després som escolats el dia primer d'agost a plaça Güell. I per donar més seguretat, guany, a les 10 s'acabaran de vespre, s'acabaran les inscripcions i a les 11 s'entregui de material, perquè si no es retrasa molt la sortida.
Avui s'ha presentat la camiseta oficial de color fluorescent perquè els caminants siguin ben visibles.
I Pollença ja encalenteix motors per a les festes de la patrona que oficialment començaran demà. El programa d'activitats s'estendrà durant tota la setmana que ve i culminarà dia 2 amb el tradicional simulacre de moros i cristians. Mateu Togores és el regidor de festes de Pollença.
Volem que sigui un descontrol, una mica controlat, perquè creiem que dins aquest dia, dia 2, hi ha d'haver tota una sèrie d'actes, una sèrie de protocols que s'han d'anar fent, però sempre dins l'espontaneïtat que du aquest simulacre de morts i cristians.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:45. Temps ara a IB3 Ràdio per a la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu. El Mallorca partirà demà per jugar dos amistosos.
Així és, els vermells que avui faran doble sessió d'entrenament viatjaran demà a Marbella per continuar amb la pretemporada. Allà hi romandran fins dijous dia 30 i jugaran dos partits dels quatre que disputaran abans de l'inici de Lliga el 15 d'agost. Tots els podreu seguir en directe a IB3 Televisió, a l'Streaming i dos d'ells també aquí a IB3 Ràdio. El primer partit es jugarà aquest dissabte a les 7 amb el duel davant l'Al-Fateh de l'Aràbia Saudita. La segona cita ja serà dijous dia 30 a les 10 del matí, també des de Marbella, aquesta vegada contra l'Al-Ittihad Jeddah Club. Els altres dos també es podran seguir a IB3 Ràdio, com dèiem. D'una banda serà el 5 d'agost a les 9 del vespre amb el trofeu Ciutat de Palma, que enfrontarà el Mallorca, el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, i ja dia de 8 d'agost, darrer test de pretemporada, també les 9 i també a Son Moix contra l'SV Elversberg alemany. Els comentaristes d'aquests partits seran els exjugadors mallorquinistes Toni Amor, Pau Cendrós i Gustavo Siviero. L'argentí, fins ara entrenador del filial mallorquinista, ha reconegut avui a IB3 Ràdio que tenia il·lusió per continuar dirigint l'equip.
Yo estaba con muchas ganas, ilusionado, estaba con muchas energías, pero bueno, a veces las cosas se decantan hacia una dirección en la que uno no espera y bueno, y ahora toca vivir esto.
Ara serà, com dèiem, un dels comentaristes de la casa i avui, entre altres coses, també ha parlat del mercat de fitxatges. Recordant que el Mallorca va anunciar ahir la incorporació d'Àlex Sala, però necessita reforçar-se en altres posicions, com la de porter. Sentim Siviero parlant de la possible arribada del porter Arnau Tenas.
Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente, lo del portero a día de hoy es prioritario y bueno, a ver cómo se soluciona. Hay un nombre que parece ser el elegido, el claro, yo creo que es un jugador que si se da la posibilidad de fichar está bien que se haga y bueno, y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y bueno, hay que estar atento.
I el sisè fitxatge del Mallorca serà Antoni Roca. L'acord entre club i jugadors total i és qüestió d'hores que es faci oficial la seva incorporació. Roca és un jove extrem dret de 23 anys que arribarà cedit amb opció de compra procedent de l'Espanyol. De fet, l'entrenador Luis García el coneix bé. Amb ell va debutar el primer equip de l'Espanyol a l'agost del 2024. Precisament de Luis García també ha parlat Gustavo Siviero.
Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. Ha sido un equipo que Le ha gustado jugar más con la pelota que sin ella, jugar mucho tiempo en campo contrario. Es cierto que favorecido por una cantera, la Canaria, donde siempre solemos ver jugadores de este perfil, jugadores muy atrevidos, jugadores verticales, jugadores que le gusta mirar el arco contrario. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
El Mallorca no jugarà a primera aquesta temporada, però l'arbitratge balear hi tindrà doble representació.
Lluís Bestart s'afegeix a Mateu Busquets com a col·legiat balear a la primera divisió. L'àrbitre mallorquí ha ascendit aquesta temporada després d'arbitrar tan sols un curs a la segona divisió, un ascens meteòric, ja que del 2019 al 2021 arbitrava segona B i del 2022 al 2025 a segona federació. Sentim Lluís Bestart avui en declaracions a IB3 Ràdio.
La veritat que no és normal, però sí que és vera que són de una temporada, no significa res, i és una feina de molt d'anys des de que varen començar que mai pensaria arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només és l'arbitratge balear, sinó pel futbol balear, perquè és vera que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona fa molt de temps i crec que a poc s'estan veient els seus fruits.
També en futbol, Pili Espadas va ser la pregonera de les festes del Coll d'en Rabassa.
L'exjugadora que afrontarà una nova temporada com a entrenadora del Collerense va ser l'encarregada de donar el sus a les festes del seu barri. Pili va capitanejar 25 anys el primer equip del Coll d'en Rabassa, formant part dels anys daurats de l'entitat a la primera divisió. Tota una vida dedicada al club de Caseva. És per això que ahir va ser un dia molt especial per ella. Sentim Pili Espadas en declaracions expostres.
Intenté transmitir mi vivencia en el barrio desde pequeñita y luego pues también menciono especialmente al Collerense y bueno y a mi familia que es con la que llevo siempre toda la vida ahí y bueno intenté transmitir que pues eso que hoy en día pues que las fiestas también se iban como algo de hermandad de poder disfrutar no con los vecinos con el barrio.
Pili, retirada ara ja fa 2 anys, continua com a entrenadora de l'equip de Tercera Federació Femenina que competeix al grup 11 amb altres equips de les illes com el Balears B, el Mallorca Internacional Futbol Cup o el Son Sardina. El pròxim dia 1 d'agost encetaran la pretemporada.
La idea es estar ahí en los puestos de arriba y bueno, ya te digo, el año pasado con una plantilla muy corta, con muchas lesiones y con muchos contratiempos, al final, bueno, la segunda parte de la liga también fue espectacular y bueno, al final conseguimos ser terceras empatadas a puntos con el segundo y eso fue para nosotros, pues la verdad que como un premio, ¿no? Al año después de tener tantas lesiones y demás y una plantilla muy corta. Entonces este año esperamos que siendo más gente no podamos competir, tener más competitividad también dentro del equipo y ojalá poder estar más arriba.
En gimnàstica artística, Marta, Nicolau Mir disputarà el Campionat d'Europa.
El gimnasta del Chelsea ha estat convocat per disputar el Campionat d'Europa que se celebrarà a Croàcia el mes que ve. Mir serà un dels líders de l'equip espanyol i és la cinquena ja cita continental per al mallorquí que aspira a disputar la final, que a més que arriba després de coronar el títol de campió d'Espanya tan sols fa unes setmanes. Sentim Nicolau Mir.
L'objectiu principal jo crec que seria la final per equips, que és en el final el que hem d'anar tots plegats cap a aquest objectiu comú. I després sí que seria cercar els finals individuals, no? Ja sé perfectament que puc estar allà, ja que altres anys ho he aconseguit. I un pit dins la final, bueno, qualsevol cosa pot passar, no? Però sobretot el que deia antes, mirant la mateixa mentalitat del Campionat d'Espanya, que va ser anar a fer el meu i que sé que si ho faig bé, els resultats ja vendran indirectament.
I després a l'horitzó apareix el Mundial d'Octubre, que se celebrarà a Rotterdam, una cita clau per la classificació pels Jocs Olímpics del 2028.
Bueno, seguir igual. No canvia gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé. En principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins aquí per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fixa per al Campionat del Món.
Parlem ara d'una cursa popular, la que se celebrarà dissabte a Marratxí.
La tercera edició de la cursa del fang tornarà a ocupar els carrers principals dels nuclis marratxiners de Port Olissa, Cabanet. A Marratxí és terra de fang i és per això que un dels atractius d'aquesta cursa, que té 8 quilòmetres i també la distància de 3, és l'exposició al llarg del circuit de les principals olleries i ciurelleries del municipi. Andreu Massot és un dels organitzadors de la cursa.
Els 8 quilòmetres tots passen per Portol, que seria la part més de Olleries, i la resta hi trobem a Portol d'Antònia, que és una ciurellera, i després baixen cap a la Cabaneta, que aquí que trobem els dos ciurellers, el Museu d'Esfang i l'Escola de Ceràmica. I la distància de 3 quilòmetres només faria la part d'Ollers i ciurellers de Portol.
I acabam amb ciclisme. A la 17a etapa del Tour de França hi va haver sorpresa.
Jasper Philipsen va ser el guanyador amb un sprint final que li va valer la victòria i que l'apropa així al mallot verd. El líder, però, continua sent Pogacar i ja són 12 etapes consecutives a la primera posició.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Teatre, dansa i música conduiran la nova temporada del Teatre Principal de Palma, l'òpera Faust, el monòleg El retrat de Dorian Gray i el gran esperat retorn de Jaume Anglada, destacant en una programació que vol consolidar la línia artística d'aquest espai basada en la pluralitat de llenguatges escènics. Al setembre comencen les funcions que prometen, no us pericàs, no deixar indiferent a ningú.
La temporada combinarà produccions pròpies, coproduccions i espectacles convidats amb una programació que cerca equilibrar els grans noms de l'escena amb noves veus i creadors emergents. És el cas de l'obra Sacrificació de Lluís Sánchez. El director del teatre, Miquel Martorell, ha volgut destacar que la programació d'enguany vol remoure l'espectador, l'essència del teatre.
Tots els textos que veureu i que han convidat fan possible una programació que no deixarà indiferent a l'espectador. Compromís, qualitat, varietat de gèneres i també esperit crític. Vam que el teatre cerca això, no?
Per això, les funcions repassen una gran varietat de gèneres. S'hi podrà veure teatre social amb 12 metres quadrats de piel per tractar temes presents a tota la societat i fins i tot es fa una proposta clara per la inclusió gràcies a l'adaptació de l'obra de Toni Gomila a Corà.
Un espectacle de teatre social és 12 metres quadrats de piel. Té que veure amb mirades diverses sobre sexualitat i és també un poc de teatre documental. El Corà és molt famós, ja complir 15 anys, però nosaltres estem molt compromesos en inclusió. Això vol dir visita tàctil per persones cegues, sobretítols, acompanyament auditiu, audiodescripció en llenguatge de signes durant l'espectacle.
I queden atrás les canciones de verano.
També destaca l'esperat retorn de Jaume Anglada el 7 de desembre després de la suspensió de les seves actuacions amb motiu de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Per la seva banda, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut donar l'enhorabona al Teatre Principal per l'anterior temporada.
Vull donar, si més sincera, enhorabona al director del teatre, en Miquel Martorell, i a tot el seu equip, que han batut tots els rècords d'espectadors. Més de 61.000 persones varen poder disfrutar de l'ampli programa que s'havia preparat aquí en el teatre principal. Aquí hi va haver 122 espectacles.
Quant als abonaments per aquesta temporada, es mantenen els preus i les polítiques de descomptes amb la idea, diuen els gestors, de tenir un teatre obert per tothom.
Con la necesidad de volverlas a bailar. Serán estas palabras las que nunca te he dicho. Con el miedo de volver a sonrojar.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Finalment, t'ho dèiem a l'inici d'aquest espai de notícies, Antònia Font suspèn el concert que teníem previst per al Movo Fest aquest dissabte. Arran de la mort del baixista de la banda, Joan Roca, han pres la decisió, juntament amb l'organització, de fer una petita aparició com a homenatge a Roca, però no fer el concert que estava previst.
En un comunicat conjunt del grup i de l'organització del festival han informat que li retran homenatge. Ho faran els membres de la banda perquè volen que la seva aparició es converteixi en una mostra d'afecte, estima i admiració cap a ell. Així mateix, l'organització del moviment musical Movo Fest ha volgut lamentar amb cor i ànima, expliquen el comunicat.
Hem arribat a les 3 i és moment de repassar el més destacat d'aquest dijous 23 de juliol, mentre les entitats ecologistes fan una crida a la participació a la manifestació de diumenge, que reclama un profund canvi de model turístic. El govern rebutja el decreixement. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. La protesta la convoca Menys Turisme, Més Vida per denunciar que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística. Les entitats esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la que creuen actua el govern. El lema de la manifestació és Mallorca al límit, i el president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
El govern rebutja aplicar polítiques de decreixement i el portaveu Antoni Costa defensa les mesures de contenció impulsades.
Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
Els governs del Partit Popular impedeixen la sectorial d'immigració prevista per avui.
Les comunitats governades pels populars no s'hi han presentat i la manca de quòrum ha impedit que es dugui a terme la reunió. A l'ordre del dia hi figurava el procés de regularització extraordinària de migrants, entre altres assumptes. Els governs autonòmics populars rebutgen el que qualifiquen d'una política migratòria opaca i irresponsable.
Zapatero rompa el seu silenci i en una entrevista televisada ha negat haver intercedit pel rescat de Plus Ultra.
I també ha explicat que les joies d'alt valor que guardava en una caixa forta eren un regal de cortesia i no part de cap herència. No han aclarit la procedència i ha admès que tal vegada no les hauria d'haver acceptat.
L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà.
Diuen que les darreres anàlisis s'hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. Així, el consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, el consistori ha exigit que el govern suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen de la contaminació.
A Eivissa ha retut avui homenatge a 11 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista.
Les seves restes han estat inhumades al cementeri de Ses Figueretes, en el mateix indret on van ser localitzades durant les excavacions del pla de fosses. Aquest acte d'avui també ha servit per inaugurar una capella dedicada a la memòria de les víctimes del franquisme.
A Menorca, l'advocat dels empresaris d'Esborn de Ciutadella demana al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça.
En els pròxims dies s'ha de resoldre un segon recurs que ha presentat l'Ajuntament contra les mesures cautelars dictades pel Tribunal que obliguen a restablir la circulació per la plaça i deixar sense efecte així la pacificació fins que hi hagi una sentència definitiva. Si la decisió es demora, i tenint en compte que l'agost és de vacances, no és actiu als tribunals, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu.
I s'ha suspès el concert d'Antònia Font previst per aquest dissabte per mort de la mort del seu baixista, Joan Roca.
Amb tot, l'escenari de la Movofest acollirà un homenatge per part dels seus companys a una de les figures més importants de la música feta a Mallorca. La Movofest comença